tal? Salutacions de nou. Us torna a parlar aquesta hora Mercè Regay i Sara Cruz. Ara mateix passen 2 minuts de les 9 del matí. Continuem en directe al primer cafè de Ràdio Estel. En la segona hora, com cada divendres, i ja des de Barcelona, una salutació especial al nostre company Ignasi Miranda.
I tant, i tant.
Doncs tot seguit arriben les naus misterioses aquí a l'estudi de Ràdio Estel, l'Àlex Vintró, amb les estrenes de la setmana, les estrenes cinematogràfiques. Tancarem també aquesta setmana amb la pregunta que fem sobre un possible referèndum entre monarquia i república, una pregunta que podeu contestar des de la pàgina web www.radioestel.cat. I ara que s'apropa el bon temps i arriba la calor, acabarem, com sempre, amb les bones recomanacions de nutrició i salut de l'experta Maria Josep Rosselló. En aquest cas, tornarem avui cap a la Seu d'Urgell. Avui la Maria Josep ens vol parlar de dietes basificants o bé alcalinitzants per evitar l'acidificació de l'organisme. Uns conceptes que ens explicarà a la recta final del programa avui la Maria Josep Rosselló. Tot això i més sorpreses en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, però abans Sara Cruz.
Bon dia, Mercè.
Bon dia de nou, Sara.
Què tal?
Molt bé, i tu?
Bé, mira, aquí, fent...
De divendres.
Sí.
Molt bé, Sara. Repassem el món en titulars?
Vinga. La Generalitat ha xifrat aquest dijous ahir en 15.006 milions d'euros el dèficit fiscal de Catalunya en l'administració central l'any 2011, l'últim del qual hi ha dades disponibles. Aquesta xifra equival al 7,7% del PIB català. Aquestes dades demostren, segons el conseller d'Economia, Andreu Mascolell, que a Catalunya paguem tots, diu, el que rebem i amb escreix i que som un contribuent net i generós. El Consell de Ministres té previst aprovar avui un reial decret que farà que Joan Carles i Sofia conservin els títols de reis malgrat el procés d'abdicació. Mentrestant, es debat quin tipus d'aforament acabarà donant als encara monarques un cop traspassada la corona. Dijous vinent, recordem, i el Congrés dels Diputats es treballa perquè tot estigui a punt per la proclamació del nou rei. Ahir vam saber també que Joan Carles, per cert, no assistirà per no restar protagonisme. El seu fill tampoc hi seran la infanta Cristina ni Iñaki Urdangarín. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, assegura que es mantindrà ferma en la defensa del sistema d'immersió lingüística en català que està a punt d'entrar en vigor, recordem, dilluns que ve, la resolució que obliga a fer un 25% de les classes en castellà a les 5 escoles on alguns pares ho han demanat. En declaracions al programa Puntcat de TV3, Rigau ha argumentat que el model educatiu acceptat per la majoria no ha de trontollar per 5 casos en particular. Marxem a aquesta hora cap a l'exterior. Els Estats Units han començat a evacuar personal nord-americà d'una base aèria del nord de Bagdad davant de l'avanç dels jihadistes de l'Estat Islàmic de l'Iraq i del Llevant, segons ha confirmat el mateix Departament d'Estat. Malgrat aquesta retirada dels contractistes de seguretat, de moment la situació de l'ambaixada i el consulat nord-americans no ha canviat, segons aquesta mateixa font. I en esports, parlem del Mundial de Futbol, que ahir es va inaugurar amb el partit entre el Brasil i Croàcia. La selecció del Brasil va derrotar Croàcia per 3-1 en l'estrena d'aquest Mundial. El barcelonista Neymar va ser el gran protagonista d'aquest triomf de la Canarinha amb un doblet pel que fa a la selecció espanyola. Ahir es va entrar a l'estadi Arena Fontenova del Salvador. Aquest és precisament l'escenari del partit que avui enfronta Espanya amb Holanda.
Ràdio Estel.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Because you're not a baby anymore. Jaume Planàs, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon divendres.
Estava mirant el David perquè veia que em tocava els cables i dic, escolta,
què fas, David?
Què passa? Què tal? Com estem?
Molt bé.
Sí?
Sí, sí.
Doncs avui és un sant fantàstic. Avui és Sant Antoni de Pàdua. Imagina't.
Ah, molt bé.
Aquest que sempre porto jo amb mi, que ja sempre
no.
Perdo.
No és el sant del Toni Huguet,
no, no és el sant del Toni, no, ja ho sabem.
No.
Si no, el faríem aquí tot una crida.
Una cerimònia especial.
Doncs, bueno, comencem, això, Sant Antoni de Pàdua, franciscà. I llavors, les efemèrides és el 313, imagina't, 313. Fa molts anys, això, eh?
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. A Nicomèdia, actual Turquia, l'emperador Licini publica l'Edicte de Milà establint la llibertat de culte dins de l'imperi romà. 2008, a Saragossa, s'inaugura l'Expo. 1993, Sant Pau II tanca a Sevilla el 45 Congrés Eucarístic Internacional. També dir que avui és la festa de Bellver de Cerdanya i festes a Barruera. Anirem dient, doncs, alguns dies les festes majors, perquè ara estem amb l'època. I, bueno, comencem les felicitacions, que avui en tenim.
Tu ja aniràs a les festes majors?
No, avui no puc, però, bueno, alguna potser sí, a totes, potser no. Doncs, bueno, comencem felicitant amb una persona molt especial per nosaltres, el senyor Antoni Codina, molt estimat aquí a Ràdio Estel i a Catalunya Cristiana, i des de fa molts anys col·laborador del programa Tot Sardana. Senyor Codina, felicitats.
Moltíssimes
de veritat,
felicitats.
Un petó molt fort. I, bueno, i tenim més felicitacions, faltaria més. És que no les hem pogut donar totes, però, bueno, si a cas les continuarem un altre dia. Doncs mira, l'Antoni Acuña, de part dels seus germans, per la Maria Antònia Seguí, de part del seu marit, l'Antònia Falset, de part dels seus nebots i cosins, i Toni Bellver, de part de la seva amiga Esperança. Doncs, bueno, felicitats a tots i a totes. Diuen que també Sant Antoni és el dia dels enamorats, bueno, o sigui, de les persones enamorades.
Però no és Sant Valentí.
Quan volen, sí, però es veu que et pots encomanar Sant Antoni perquè
David García demana la paraula.
No, jo vull dir que Sant Antoni també és el dia dels enamorats, no, dels que volen buscar nòvio.
Bueno, els enamorats, vale,
i després també
els volen enamorar, no?
Vale. Les paletes també és el
del dia dels paletes.
Les paletes.
Imagina quantes coses.
És el patró de
la construcció, sí, dels paletes.
Vale,
pues per avui pels americans és...
Ui, un dia de mala sort, viernes 13.
Però és de mala sort o és de...
Sí, de mala sort.
Ah, sí?
Divendres 13 als americans.
Nosaltres no hi creiem, amb això.
No, nosaltres som catalans.
I nosaltres volem celebrar-ho amb molta alegria.
Clar,
i
home,
posarem una cançó per tots, perquè alguns ens demanaven una cançó, però en fem una per tothom. Què en deies?
M'encanta Antònia Font.
Ah, això mateix, doncs una de l'Antònia Font.
Per cert, abans d'escoltar Antònia Font, també avui tenim una salutació especial.
Doncs sí, volem saludar la farmàcia Sílvia Fuster Jubert, que m'estan cuidant molt perquè tinc una cremada a la cama i...
Caram.
Sí, què et sembla?
I qui et cuida?
Oh, tots.
Tots.
I tant, perquè sóc molt, molt bona clienta.
Val. Doncs escolta...
On està aquesta farmàcia?
Està molt a prop de casa meva, al carrer Sant Antoni i Maria Claret, per allà a Sant Pau.
Ah, doncs sí. Una salutació molt, molt, molt especial.
Molt.
Per tots
avui
ells,
tenim felicitacions molt, molt especials per fer, O sigui, ens encanta.
Ens encanta.
Doncs, bueno, que tingueu bons dies. Aquest,
molt bon cap de setmana.
I fins dilluns.
Tu no vols saludar ningú, Mercè?
Jo.
A tothom.
A tothom.
Vinga, va.
Felicita
a Bratislava, especialment,
no? La que
sí. A tot, sí.
Tot Bratislava. Vinga.
Tot Europa.
Doncs la cançó que tant estem esperant.
Doncs vinga, va, sí. Escoltem Antònia Font, aquesta alegria de divendres. No vendran cacauets. I alegria. Ses vets s'aixapen de riure. I es diet s'etaven i es fa gòndoles entre ses cases.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, més de 2.000 persones s'apleguen al voltant de l'Estany de Banyoles en una nova edició de l'Aplec de l'Esperit. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Aprenentatges per tota la vida que asseguren un futur millor. Formació, investigació, recerca. L'educació és l'eina necessària per afrontar els nostres reptes. El que hem après és a la nostra memòria. El que podem descobrir és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Treu partit al Mundial amb la pilotada d'Hipercor.
Perquè els partits et deixin el millor sabor de boca, a Hipercor tens un pernil ibèric de gla Leyenda Ibèrica per 139 euros.
Però només aquest cap de setmana no hi ha pròrroga.
I cada cap de setmana continua guanyant amb la pilotada d'Hipercor.
I a Hipercor Punès.
Una declaració de la renda pot ser una declaració de fe. Perquè saps que l'Església contribueix a crear una societat millor, marca la X a favor de l'Església. I demana als teus familiars i amics que facin el mateix. Fes de la teva declaració de la renda una declaració de principis. Programa per tants.
Naus misterioses, amb Àlex Vintró.
Aquesta hora arriben, com cada divendres, les naus misterioses de l'Àlex Vintró. Àlex, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Per molts anys.
Moltes gràcies.
Com va anar el cumple?
Bé, molt sí? Bé, estupendo, sí, sí. Celebrem tot el cap de setmana.
Molt bé, clar que sí. Vas escoltar la nostra felicitació?
Sí.
Sí? Et va agradar?
Moltes gràcies, sí. Sí.
Et va agradar la cançó?
Vaig emocionar.
Vas emocionar?
Sí, molt. Estava plorant allà al despatx.
Volíem trucar, però van dir, no, va, deixeu-lo treballar, pobre. Vinga, doncs, què et sembla si repassem alguna notícia que hagi passat destacada en el món del cinema?
Endavant.
Notícies misterioses.
Cinematogràficament parlant.
Doncs aquesta setmana he portat tres noticietes, que no sé si són notícies per se, perquè tampoc són, no, és que s'estrenarà o són grans bombes informatives. Però sí, almenys, si més no, val la pena comentar-les. L'Alejandro Amenábar ha acabat el rodatge de la seva nova pel·lícula, que segur que hi ha molts fans de l'Alejandro Amenábar, perquè és un director de cinema espanyol que molta gent el segueix. Ha rodat la pel·lícula aquesta, Regressions, amb la Emma Watson, que és la noia que sortia al Harry Potter, i el Ethan Hawke, que també és una estrella de ex-estrella de Hollywood.
Per què?
Una mica vinguda menys, no?
Bueno, sí, potser... No, però potser jo crec que ha canviat, no?, l'estil una mica.
Home, s'ha fet gran.
Bé, però també és com el vi, no?, aquest noi.
Sí, no sé, jo trobo que no li... Està en una edat que ja no sembla... Sempre semblava molt més jove del que realment era... I ara sembla que ja l'ha atrapat una mica el temps i no sé si acaba de trobar el seu lloc a les pel·lícules o entre els papers que li ofereixen, està fent pel·lícules en general una mica menors. Mm-hmm. Però bueno, ara fa aquesta amb Amenábar i, escolta, no vol dir... Recordem que l'Ethan Hawke estava casat amb Uma Thurman, és a dir, que estava amb... Que era un... A-list, que es diu a Hollywood.
A-list?
La llista A d'actors.
No, però a banda també ell, o sigui, és bon actor, a mi m'agrada.
Sí, no, o sigui, et dic que...
Bueno, amb la Julie Deppli, no?, que fan la trilogia...
Sí.
Molt bé.
Res. Doncs, més notícies, podem dir que el director d'Expiación va sortir... estic comentant fotografies que han sortit al Twitter. El director d'Expiación, que és el Joe Wright, firma una versió sobre la història del Peter Pan, que té l'original títol de Pan, i en el que el Hugh Jackman, que hem pogut vist aquesta setmana a X-Men fent de Lobeznop, doncs fa el Capitán Barba Negra, que és una espècie d'enemic comú del Peter Pan i del Capitán Garfi. Es veu que deuen agafar la història i tirar-la com enrere o dels orígens del Peter Pan, perquè el noi que fa de Peter Pan és un nen molt petit. Doncs veurem què tal és. Jo no he llegit el Peter Pan, per tant no sé si surt el Barba Negra en el llibre.
Ostres, a mi no em sona, perquè...
Tampoc.
Bé, bueno,
l'adaptació de Disney
estirar...
no sortia.
No.
Sí. Bueno, no ho sé. No.
Bueno,
també
la veurem per això, perquè té bona pinta.
Sí. Ara, bueno, sí, us convido a mirar la fotografia que surt del Hugh Jackman a la xarxa i veureu que ha fet un canvi de look radical de l'Obed, no?, perquè li han rapat el cap i està molt bé.
Vinga, doncs mireu, ho veurem, eh?
Molt bé. Després ha sortit el primer tràiler de Dos tontos todavía más tontos.
Mare meva. Encara més?
Sí. Diguem que sí, el Jeff Daniels i el Jim Carrey reprenen els papers del Lloyd i el no sé què i fan un altre cop una
se'n van d'aventures, també.
Exacte. A mi em va fer molta gràcia, a mi aquesta pel·lícula em fa molt de riure. A mi em fa molt de riure.
Saps què passa? Que el Jim Carrey... Sí.
Bueno, a mi m'agrada molt. En general m'agrada molt.
Bé, doncs li donarem una oportunitat, a veure.
Direm que tornen amb els directors, els germans Farrell, i tornen a fer la pel·lícula, que va haver una espècie de prequela que era amb uns actors nous i un director nou, que també era una mica fallida, en fi.
Bueno.
I com a última notícia, també s'han vist les primeres imatges de la nova pel·lícula bèl·lica del Brad Pitt, que fa el David Ayer, que és el guionista de Training Day, que parlant de l'Ethan Hawke, que és una de les pel·lícules en les que surt, una pel·lícula bèl·lica en el que fa com de sergent d'un tanc i es passa la Segona Guerra Mundial. Mm. Veurem què tal és,
Què, baixem la persiana, ja?
Vinga, va. Sí, no hi ha més notícies.
Fins aquí, les notícies misterioses.
Cinematográficamente hablando.
Ole.
Ho hem afaltat el David, Sí. Què et sembla si li diem perquè que vingui, no?
Sí, que
perquè em sembla que ha anat al cinema aquest cap de setmana, el David.
Que vingui.
Vols saber la seva opinió?
Sí, i tant.
Sí? Jo primer per això vull saber la teva opinió d'una pel·li.
Sí, digues.
X-Men 2.
X-Men, sí.
Què tal?
Doncs, vaig anar a veure l'X-Men, vaig fer els deures aquesta setmana, que no serveixi de precedent.
Ara que acaba el curs, no? Perquè vols aprovar, Àlex.
Exacte.
Vale. Sí. Ho tindrem en compte.
A última hora estic fent l'esforç final, com tothom que està fent la selectivitat. Bona sort.
Ui, és l'últim dia.
Avui és l'últim dia. Doncs vaig veure aquest Dies del Futuro Pasado de l'X-Men, Days of the Future Past, dirigida per Bryan Singer, del que vam parlar la setmana passada. En la meva opinió personal, una pel·lícula que és una oportunitat perduda, veient com havia estat l'última, un intentar revifar la saga que s'havia quedat així una mica moixa després de les tres pel·lícules, sobretot la tercera, de la primera fase. Mm. I en aquesta es tornen una mica el Bryan Singer a les mateixes fallos que jo li veia en el principi, uns superherois poc heroics per mi, que és molt, molt capatxans i una mica amb sabatilles, i poques escenes d'acció, una cosa molt de diàleg, no, per mi no acaba de funcionar, excepte el Peter Dinklage, que fa un paper, que evidentment no està al còmic, que se l'inventen, però fa un paper de Bolívar Trask, molt xulo.
Ens has portat un petit tas, no?
Podem escoltar la música. La banda sonora està molt bé, és d'un col·laborador...
Àlex,
habitual
d'una pel·lícula que quan diem la banda sonora està molt bé...
No, molt bona, no deu ser, o què? No, jo crec que ens la podem saltar, perquè total és un extracte de la música i ja està. Doncs això em va deixar una mica fred, en general, la pel·lícula.
T'esperaves més?
Sí, m'esperava més. En canvi, em sembla que tu, Malèfica, que és la que vas anar a veure tu, sí que et va agradar,
Bé, jo la vaig anar a veure, sí. La vaig veure amb els meus nebots, estava una mica... Clar, perquè et dic, mare meva, perquè aquesta pel·li no sé si és molt, molt apta o no... bé, apte, a veure, apte. Entén-me. No, perquè, clar, hi ha moments...
Tu vas veure Angelina Jolie i digui, aquí va la Piti Cuixa.
No, clar, sí, és el... Clar, no sé si veurem la cava de l'Angelina o no, sí. A veure, entén-me, perquè les primeres escenes hi ha una batalla, és tot com molt negre, i clar, els nens de primeres es queden una mica amb cara de...
Potser eren massa petits per
desfraïts, veure. Exacte, però després, a la mesura doncs, que va transcorrent la pel·lícula, va millorant. Uh-huh. Jo haig de dir que em va agradar. La Sara a mi abans m'ha dit que no.
No, vaja.
Parlo per ella, però perquè ella doncs, va considerar que el millor de la pel·li és l'Angelina Jolie. Això és veritat que coincideix tota la crítica.
No l'he vista i em sembla que estaria d'acord amb ella.
Doncs a mi em va emocionar, què voleu que us digui? Soc de plorar ràpid i el nostre company, el David García, aviam si després pot entrar, que també la va veure aquest cap de setmana, també li va agradar.
Ah. Molt bé.
És una mica el gir aquest que està fent, que comentàvem ja fa uns dies al Naus, aquest gir que està fent Disney, que va començar amb Frozen, no? De donar l'oportunitat, doncs...
Versions una mica més serioses,
sí,
una mica més...
Sí, i no tant príncipe conoce a princesa i acaben junts.
Sí, em sembla que
fins aquí podem parlar,
He fet passar per caixa la gent dos cops per la mateixa història, eh? Em sembla una mica Disney, entre que Lucasfilm i Marvel i tot això estan en una espècie de frenesí crematístic bastant important. Però, bueno, en fi, jo no l'he vist Malèfica i no sé què tal serà.
Li preguntem...
Tinc dues opinions, mira, tinc dues opinions a favor i una en contra, veiem si el David et desempata.
Va, a veure, David.
Hola, bon dia.
Què tal, bon dia?
Pues sí, jo vaig anar a veure Malèfica el divendres passat i va agradar.
A veure, li donen una volta al conte, però bueno, m'ha agradat la posta en escena, diguéssim. Hi ha molta fantasia, també, hem de veure, també. Hi ha molta fantasia, però l'Angelina Jolie en un paper molt ben fet. M'agrada com va actuar, com es posa en el paper de Malèfica, o sigui, ella és Malèfica per un dia, diguéssim, en aquell moment. I sí, a mi em va agradar. Hi ha gent que li diu que és una miqueta pastelazo, com li diria en castellà, però...
Clar, però sí. També és el punt de vista de la Malèfica, no? Que no sí. Es coneixia. Vull dir, és explicat el conte des d'una altra...
És l'antítesi.
Clar, és la història de la Malèfica.
És abans de tot el conte, i el que va passar que no es van contar.
Clar, que no es va explicar. A tot això hem de dir que hi ha una escena que surt la filla biològica de l'Angelina Jolie. Perquè, clar, tots els nens, al veure la Mella, que realment...
Hem de dir també que a l'hora dels personatges són molt de teenagers d'avui dia,
De teenagers d'avui en dia? Què vol dir això?
Sí, que no són els joves, el príncep clàssic, sinó és un... Sembla que així ha sortit del Justin Bieber o d'aquest...
És un One Direction.
Sí, és un One Direction.
El príncep.
I la Bella Durmiente, la... Una miqueta...
La Elf, que és la Flanagan, no? Com es diu l'actriu?
Flanagan.
Però que la Bella Durmiente es diu Aurora, no?
Sí,
a conte.
Sí.
Una miqueta Paris Hilton, em sembla a mi. Parlen bé, però bueno...
Bé, però...
Bueno, que Angelina Jolie, bé, que és el que
la
jo...
La vaig a veure o no?
Jo, si t'agrada fantasejar... A mi l'Angelina Jolie sí que m'agrada en el paper. Jo més que tot vaig anar a veure pel paper que feia l'Angelina Jolie.
I et va agradar?
Em va agradar.
La recomanaries?
Ara, es centra molt en ella, clar.
Clar.
Malèfica.
Molt bé.
Molt bé.
Moltes gràcies, David. Escolta, et fitxarem, eh?
A vosaltres.
Tu què fas a l'estiu?
Jo a l'estiu, guai, encara no ho sé.
Bé, bueno.
Ja en parlarem.
Si em doneu feina...
Farem una oferta que no podràs rebutjar.
Tu no marxis gaire lluny, per si de cas.
No anirem massa lluny.
D'acord.
Molt bé.
Gràcies.
Gràcies.
Ja et trucarem.
Ja et trucarem.
Bueno, no. M'encanta avui el Naus, no? Perquè això és
sí,
un trànsit.
Sí, no, vols que entri més gent.
Bueno, a veure qui passa per aquí pels estudis.
Algú pel carrer.
Vinga, va.
Doncs, i ara, abans de començar a posar-nos amb les estrenes, que anirem bastant de pressa aquesta setmana, sí que, aprofitant que va començar ahir el Mundial de Futbol, volia parlar una mica de futbol i pel·lícules.
Molt bé, eh? Vinga.
Doncs comencem amb aquest Mundial del Brasil, que ens dona l'excusa per parlar una mica de pel·lícules que tenen el futbol com a part íntegra de la trama. La que més recorda a tothom, evidentment, és Evasió Victòria, del John Huston, que sortia el Michael Caine, el Sylvester Stallone fent de porter, un porter molt improbable, sí. I molt dolent. El Pelé, l'Osvaldo Ardiles, el Bobby Moore i altres jugadors de l'Ipswich Town que estaven por ahí i que els hi van fer servir d'extra. Després, pel·lícules que també parlaven de futbol, The Damn United, una pel·lícula molt bona que dirigia el Tom Hooper, que és el director del Discurs del Rei i dels Miserables, en què el Michael Sheen feia d'un carismàtic entrenador anglès que va dirigir el Leeds United a l'època dels 70, 60-70, que es deia Brian Clough.
Home,
que bueno, era molt polèmic, va tenir molts èxits i després va anar a un equip gran, perquè tenia un equip gran, i en allà va durar només 41 dies.
Leeds United és un equipàs,
En aquella època era dels millors equips d'Europa, era molt important.
Estàs jugant a la Premier League encara?
El Leeds, em sembla que no. Em sembla que no. Em sembla que ha desaparegut com a equip, de fet. Em sembla que va desaparèixer, però bueno, no ho sé segur.
Bé, però té peli.
Sí, té peli. Després, evidentment, Quiero ser como Beckham, Bendit like Beckham. La Keira Knightley, molt joveneta, que és una pel·lícula que va tenir molt ressò en el seu moment, també hi havia com trama social a darrere. Van fer aquesta trilogia de Gol, que a mi no m'agrada gaire, perquè bàsicament és Honor i Glòria, més glòria del Real Madrid, perquè va enganxar l'època dels Galàctics, i bàsicament només sortia un nano que la seva gran aspiració era jugar al Madrid. I clar, per un culer, això és una mica feixuc de veure. Després van fer Fever Pitch, que és una adaptació de la novel·la del Nick Hornby amb el Colin Firth en un dels seus primers papers. Després van fer una adaptació a l'americana amb el Jimmy Fallon i la Drew Barrymore, una pel·lícula sobre béisbol, que es deia no sé com es deia en castellà, no me'n recordo, i una pel·lícula que anava de futbol, però que adaptava una pel·lícula que anava de futbol americà, que es deia Mean Machine, sobre uns presos que organitzen un partit de futbol contra els guardes en una presó. Sortia el Vinnie Jones, que és aquest actor anglès amb cara de bèstia, que sortia també a Snatch i a Lock and Stock, sempre fa com de bèstia. Sortia en un dels X-Men també fent de... Sí.
Escolta, Jimmy Fallon, estava pensant, és... diria que és un dels jugadors que cobra més o que cobrava...
No, el Jimmy Fallon és un actor.
Ah, doncs el paper que feia.
És un actor. És un actor del Saturday Night.
T'ho juro, l'altre dia vaig llegir de la llista Forbes, de la llista dels esportistes millor pagats, i era un jugador de béisbol, i em van comentar que havia fet una pel·li amb la Drew Barrymore. Però no ho sé, va, ja us ho diré després.
Bueno.
Per solucionar-ho.
A Espanya es va fer Dies de Futbol, que sí. Molt divertida, i es va fer Volver a Empezar, la pel·lícula de José Luis García, que va guanyar d'un Òscar, que el protagonista tornava amb el Nobel i tot això, recordava la seva joventut jugant a l'Sporting de Gijón. I recentment hem pogut veure també una pel·lícula espanyola que es diu Diamantes Negros, sobre la tragèdia dels jugadors africans que són captats per clubs de futbol d'aquí i com no sempre els hi surten les coses com ells esperen.
I atenció, perquè s'està preparant una pel·lícula, Cristiano Ronaldo, recordem tots el gol aquesta passada Champions, sí. Que l'estan filmant. Tu sabies això?
No.
Doncs sí, us en recordeu, teniu la imatge, és molt fàcil de recordar, eh? Aquella imatge marcant el gol Cristiano Ronaldo. Doncs tenia una càmera que l'estava filmant perquè és una pel·li que s'està rodant.
Per això va fer tot el número aquest de treure's la samarreta?
Això ja és natural d'ell, no?
Només perquè és un bandarra
sí.
I està...
Clar, això és natural d'ell, però a banda encara ho va teatralitzar més per això.
Doncs em sembla fatal, la veritat. Em sembla fatal.
Així tanquem
el recull. A la Iglesia fa una pel·lícula sobre el Messi.
Mira.
Sí, sí, el futbol. De fet, el Peter... Quin era el Peter? No. El Paul Greengrass, durant una època es parlava que faria una pel·lícula sobre l'etapa daurada del Barça amb el Guardiola. De fet, ell havia firmat... ho vam comentar aquí a Nous Misterioses, però em sembla que el projecte se n'ha anat a Norris i no que s'acabi fent. Però, bueno, en fi.
Bueno, d'aquests projectes que potser queden un calaix
que
i d'aquí uns anys...
El futbol i el cinema, si han tingut
van
una
de la
relació,
mà, eh?
No té una relació com podria ser els esports americans amb el cinema, perquè, evidentment, els americans, que són els que fan les pel·lícules i tenen els diners per fer les pel·lícules, no els interessa massa el futbol.
Ara ho has dit, jo crec,
però
eh?
La resta...
Clar,
la resta
perquè als Estats Units el futbol no acaba, no?
No és el seu.
Anem a per les naus d'aquesta setmana?
Vinga, perquè si no ens donarà temps de res.
Vinga, va.
Give my regards to that suicidally romantic scoundrel.
Well, let's hope he's just romantic.
Doncs comencem amb aquest Solo los amantes sobreviven, en títol original Only Lovers Left Alive.
Ja ens estàs acostumant, ens portes ja els talls en anglès,
sí, sí,
no?
Sí, vale, sí, aviam si us acostumeu.
Va, vinga.
que no passa res, eh?
No, millor,
a més
millor.
Per la gent que no ho sap, té sempre els subtítols, però les veus originals amb actors, sobretot els actors que estem parlant en aquesta pel·lícula en concret, val molt la pena. Perds la meitat de la interpretació no escoltant-los en versió original. Aquesta pel·lícula, una pel·lícula típica, una pel·lícula de vampirs, dirigida pel Jim Jarmusch, que es va poder veure a Sitges, que va guanyar, em sembla, que el premi especial del jurat, protagonitzada per la Tilda Swinton, el Tom Hiddleston, la Mia Wasikowska, el John Hurt, l'Anton Yelchin, una pel·lícula, doncs això, que va de vampirs, però no dels vampirs que estem acostumats a veure darrerament, que són aquests de Crepúsculo i tal, sinó que en aquests són una mica més sofisticats i una mica més estrelles del rock. Precisament el personatge que fa Tom Hiddleston és un vampir, que és un músic, que porta composant música des de no se sap fa quan, i, en fi, té una relació amb la seva dona que viu fora i la relació que passa aquí. De fet, no maten ningú, ells van vivint de donacions de sang i coses d'aquestes. I, bueno, és una pel·lícula que passa de nit, és una mica atmosfèrica, s'ha d'entendre una mica que el Jim Jarmusch és un director particular, s'entén que és un director de culte, perquè és bastant independent, sí. Es financia bastant les seves pròpies pel·lícules, director de pel·lícules com Noche en la Tierra, una pel·lícula que passava tota de nit, o el Dead Man, la pel·lícula el western en blanc i negre amb el Johnny Depp, Ghost Dog, una pel·lícula sobre el còdic del Bushido amb el Forrest Whitaker fent una espècie d'assassino samurai, i Flores Rotas...
M'encanta, perquè ho diré.
No, és que quan ho dius...
Fa gràcia.
No, el Forrest Whitaker, assassino samurai, saps? I dius, bueno, potser no tant. Però no, no, la pel·lícula funcionava i estava molt bé. Doncs això, dèiem que va guanyar el Premi Especial del Jurat i es va poder veure a la secció oficial a Canes el mateix any. Ha rebut molt bones crítiques, jo n'he llegit unes quantes, excepte el Boyero, que va, que el Boyero està en contra de tot, el del país. La resta la deixen molt bé. Recordem, per això vull que la gent se n'adoni que no és la típica pel·lícula que es pot recomanar a tothom. És una pel·lícula que no és...
Pública especial.
Serà, clar, has de saber una mica on et fiques.
La Sara pot anar a veure aquesta pel·lícula?
La Sara millor que no vagi a veure aquesta pel·lícula. Encara que de vegades la Sara em sorprèn. No crec que sigui una pel·lícula de por. Jo crec que es centra més en l'atmosfera com pesada i una mica del paper del vampir, de la soledat, de les relacions d'amor que tenen.
Doncs potser li agrada.
Sí, però el to la tirarà enrere, em sembla. Sí? Però ja et dic, a mi la Sara a vegades em sorprèn i em diu unes pel·lícules que li han agradat que dic, mira, Sara, un aplaus.
Un aplaus. Un aplaus per
la Sara. Un aplaus.
Aquesta va per la Gemma, eh?
Sí.
Molt bé.
Però això ho he fet expressament.
Vinga, què, tenim més naus?
Sí,
o no volies dir alguna cosa
no,
més?
No, doncs això no, que ens centrem bàsicament en els papers protagonistes, la Tilda Swinton. Tots recordem que va guanyar un Òscar el 2007 per a Michael Clayton com a secundària, una actriu que és estupenda i que totes les pel·lícules que surt ho omple la pantalla. A mi m'agrada molt, té un aspecte així com... jo crec que de vampir...
La clava bastant. Sí,
i el Tom Hiddleston, que ara està a totes les pel·lícules, el Loki dels Vengadores, i surt a moltes pel·lícules, cavalla de batalla, de totes aquestes coses. En fi, doncs és el que tenia que comentar d'aquesta pel·lícula. Això, sobretot, cura, mireu-vos de què va i mireu, no és per tots els públics.
Vinga, doncs aquest Los Amantes... T'ho diré. Sobreviven, no?
Solo los amantes sobreviven.
Solo los amantes sobreviven.
Exacte.
Pel·lícula de vampirs. Van, posem comèdia, Àlex, o no? No, ara m'he liat. No, hi ha comèdia? Que...
Sí, hi ha comèdia, però després.
Després, ho deixo per després.
There's a young guy in a gray shirt staring at me.
She's very pretty, isn't she?
What are you doing now?
I'm a tour guide.
You're American.
Doncs mencionem molt ràpid perquè ens quedem sense temps. També s'estrena Les dos cares d'Enero. És una pel·lícula del debutant Hossein Amini, protagonitzada pel Viggo Mortensen, la Kirsten Dunst i l'Oscar Isaac, que recordem del Llewyn Davies, basada en la història de la Patricia Highsmith. La Patricia Highsmith, que és la del talent de Mr. Ripley, o Estranyos en un tren, del Hitchcock, que també adaptava una de les seves històries, sobre una parella que van a Grècia a visitar l'Acròpolis, i en allà hi ha un guia de viatge i passen una sèrie de coses. Imagineu-vos, la Patricia Highsmith sempre és cinema negre, bueno, és una novel·la negra de crims, assassinats, relacions així una mica truculentes, i el que els hi passa a aquests tres personatges un cop estan en allà, trames d'amor, de gelos, tal... Doncs això és el que podeu esperar. Si heu vist el talent de Mr. Ripley, una mica el mateix, amb l'avantatge de que hi ha tres actors que són molt bons i que tenen molt de punx en pantalla. El Viggo Mortensen, que feia dies que no el veiem, doncs està bé
tornar-lo a veure. Ben trobat, Viggo Mortensen.
Sí, sí.
Què, abans d'una, tenim superràpid.
Superràpid.
Sí?
This is big. You haven't dated just one guy in a long time. You cleared the whole roster.
I cleared the bench.
Doncs seguim ja amb la comèdia esbojarrada de la setmana, amb aquesta No hay dos sin tres, traducció completament lliure de The Other Woman, que seria L'altra dona, dirigida pel Nick Cassavetes, fill del John Cassavetes i la Gina Rowland, que si obres el John Cassavetes estigués viu, es tornaria a morir veient el que està fent el seu fill. Director del Diari de Noah, com a pel·lícula més destacable de la seva filmografia. Gran pel·lícula entre moltes noies adolescents en el seu moment.
Perquè surt el Ryan Gosling.
Perquè surt el Ryan Gosling. Protagonitza la Cameron Diaz, la Leslie Mann i la Kate Upton. La Kate Upton, la portada de l'especial de banyadors de Sports Illustrated, diguem que és model, no és actriu.
Molt bé.
Va bé, que tal se'n surt. I doncs això és sobre una noia que coneix un noi, i aquest noi resulta que després està casat, aquesta noia és família de la dona, aquestes dues se n'adonen que encara els està posant les banyes amb una altra noia. Bueno, entre noi dos, cinc, tres, bé, va una mica, perquè una comèdia esbojarrada, que no té molt bones crítiques, però que ha sigut un gran èxit de taquilla als Estats Units i que us podeu esperar, bastant,
no?
el que serà.
Vinga.
Doncs ja rematem el tema amb la cançó del final, que sonarà dos segons. amb aquesta Funnel Love de la Wanda Jackson.
Sí? Que fa... Ho ha quadrat, l'Àlex, sonarà dos segons? A veure, els nostres tècnics... No
ara
sé.
Segur que sonarà
més. Ara sonarà més. Vale, no, doncs, no.
Funnel of Love de la Wanda Jackson, que
dos i mig,
el Funnel of Love surt al principi de la pel·lícula aquesta, Only Lovers Left Alive, la pel·lícula dels vampirs, que fa una versió al grup del propi Jim Jarmusch, SQRL, però aquí escoltem en versió original de la Wanda Jackson, que a mi m'agrada més.
Molt bé, doncs vinga, va, escoltem aquesta cançó.
Endavant.
Here I go falling down, down, down. My mind is a blank, my head is spinning around and around as I go deep into the funnel of love. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. Get you someday. Someday. Here I go falling down, down, down. My mind is a blank. My head is spinning around and around as I go deep into the funnel of love. Deep into the funnel of love. Deep into the funnel of love.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal, el programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, tens taronges de taula Hipercor bossa de 2 quilos per 1,25 euros al quilo.
O peres de Sant Joan en safata per 4,69 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
En el hospital me han dicho que su hijo no iba a sobrevivir. Hablan de un milagro.
Arriba la gran pantalla, el cielo es real.
Tu abuelo se llamaba Pop, ¿verdad?
Murió cuando yo tenía tu edad.
Me cae muy bien.
Basada en la increïble història de Colton Burpo, el nen que després d'una experiència propera a la mort afirma haver conegut el cel.
Subí al techo y miré hacia abajo. Mamá estaba en un sitio y tú estabas en otro.
RadioEstel.cat sorteja 25 entrades dobles per anar a la preestrena del dia 17 a Cinesa Diagonal. Tens temps fins al 15 de juny. Participa-hi. Més informació a RadioEstel.cat. El cielo es real. Descobreix el misteri.
Treu partit al Mundial amb la pilotada d'Hipercor.
Perquè els partits et deixin un gran sabor de boca, t'oferim el 20% d'estalvi en refrescos, pizzas, peces tallades de xarcuteria...
I també en hamburgueses, pa de molla i pastisseria salada.
Només aquest cap de setmana, 20% d'estalvi en aquesta selecció de productes.
I cada cap de setmana continua guanyant amb la pilotada d'Hipercor...
I a Hipercor.es.
Ràdio Estel.
Nou i 42 minuts, continuem en directe al primer cafè de Ràdio Estel. Hem de dir, Sara, primer, que El cielo real, aquesta pel·lícula que estem sortejant entrades per el proper dimarts 17 de juny al Cinesa Diagonal de Barcelona, s'han acabat les entrades.
Exacte, ha trucat molta gent, Mercè, i hem de dir per això que les entrades no cal que les vinguin a buscar aquí, que només anen mitja hora abans al cinema, el mateix dia, el dia 17, ja n'hi ha prou, d'acord? Per tant, no han de venir aquí a Ràdio Estel, sinó que han d'anar directament al cine.
Doncs agraïm la vostra participació. En tot cas, ara el que fem és marxar de nou cap a Ràdio Principat. Allà ens espera la nostra experta en nutrició i dietètica, Maria Josep Rosselló. Maria Josep, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Avui aquí, pues, overbooking, no? Com
sí.
Teníeu que estar vosaltres, és una pena, eh?
Doncs sí, a la propera i pugem nosaltres, eh? Maria Josep, això està assegurat,
sí, és veritat,
eh, Sara?
No?
Que tenim ganes, no?, de conèixer Ràdio Principat.
Sí,
jo personalment no hi he estat mai.
Jo tampoc.
Val, doncs pues esteu més que convidades i jo encantada de fer-vos una mica d'anfitriona d'aquestes terres.
Moltíssimes gràcies, Maria Josep. Esperant, doncs, aquesta trobada a la Seu d'Urgell, nosaltres avui et volem preguntar sobre les dietes, aviam si ho dic bé, perquè m'ha costat, Maria Josep, basificants o alcalinitzants.
Exacte.
Per evitar l'acidificació de l'organisme.
Exacte.
Primer de tot, ens has d'aclarir aquests conceptes.
Sí, però jo crec que... és una cosa que s'està posant com molt de moda, es parla molt d'ella, però jo crec que tothom comprèn el que és una substància àcida. Per exemple, tothom sap que a l'estómac tenim un àcid que és l'àcid clorhídric, no?
Uh-huh.
Però està clar que també ho podem tenir en una botelleta, eh? Però tothom sap el que és el sal fumar, no?, que és molt corrosiu perquè sí, és molt àcid, és àcid sulfúric. Però també tothom sap que és una cosa bàsica. Per exemple, la sosa càustica és bàsica. Per tant, amb els extrems tot pot ser molt agressiu, no? Però també tothom sap que és una cosa neutra. L'aigua és neutra. Neutra no és ni àcida ni bàsica, no? Què us sembla? Sí?
Sí.
Jo ja m'ha aclarit coses, no? Val. Pues,
mira, justament, Maria Josep, ens estàvem posant un got d'aigua ara mateix.
Sí,
que vas
neutra,
a dir...
neutra.
Neutra.
La sang també és neutra. La nostra sang també és neutra. Comprensible, no? Perquè la sang va per tot el nostre organisme, irriga tots els òrgans, imagineu el cervell, tothom també sap lo delicat que és el teixit d'un cervell, i imagineu-vos que no podria resistir, no?, una substància àcida, una substància molt bàsica tampoc, eh? No seria convenient. De manera que l'organisme se les arregla perquè la sang sempre sigui neutra, i ara direm com s'organitza. El que passa és que, mira, curiosament aquest matí, escoltant notícies, hi ha un nou estudi sobre el mar Mediterrani, que diu que cada vegada és més calent i més àcid, val? Per tant, què significa? Bueno, pues que els líquids poden canviar, no? I es poden transformar o en més àcids o en més bàsics. Aleshores, el nostre organisme, bé, el Mediterrani el poso com a exemple, a més és notícia d'avui, no? Què passa? Que s'aboca en moltes coses. Què s'aboca a la nostra sang? Posem el paral·lelisme. Pues allò que mengem. Nosaltres quan mengem un aliment, està clar que primer el masteguem, l'engullim, el digerim i després de passar per tot el tub digestiu s'atravessa a la sang. Primer té que haver una digestió. No tot el que es menja es digereix, per tant no tot passa a la sang. Ja sabem, la fibra, per exemple, no passa a la sang. I allò que passa a la sang en forma de nutrients, aleshores l'organisme l'agafa, el metabolitza, és a dir, l'utilitza, és com si entrés en una fàbrica i comença a utilitzar-lo, i al final deixa un residu, i aquest residu pot ser àcid o pot ser bàsic. I, per tant, ja estem dient, ja estic dient alguna cosa, eh? L'aliment primer s'ha de digerir, després s'ha d'absorbir, després s'ha de metabolitzar i al final es deixarà un residu, no? És com, no? L'escombreria, podríem dir, no? Que es deixa un residu. Aleshores, com la sang s'ha de mantenir neutra, perquè si no es mataria, ho entenem, l'organisme té primer diverses substàncies a la sang que són capaços, no?, de reaccionar ràpidament, però després té unes vies d'eliminació de l'excés d'àcid o de l'excés de base també, que principalment és l'orina. De manera que si la sang sempre és neutra, l'orina no. L'orina pot ser àcida, de manera que quan es fa un anàlisi de sang, a vegades es posen allò de pH, no? El pH és la mesura de l'orina i surt normalment 5. Què vol dir 5? Àcid. Àcid. El 7, quan posen 7, és que és neutra. I si posen de 7 cap amunt, és que és bàsica. I com dic, normalment, el més habitual és que surti 5, o sigui, dos punts per sota de la neutralitat, dos punts àcids, no? Això és el més habitual. Per tant, què vol dir? Que la dieta que la majoria de persones està fent és una dieta acidificant. I si el ronyó funciona molt bé, l'elimina per l'orina. El suor és una altra via d'eliminació. Però quan sobrepassa aquestes vies d'eliminació, l'organisme encara té un sistema més de no fer-se mal, no? I és dipositar-ho a les articulacions. Jo crec que tothom ha sentit parlar de l'atac de gota, no? Que és el dipòsit d'àcid úric al dit gros del peu. Sí, fixa't que més lluny del cervell, per exemple, no pot estar, no?
Sí.
És l'altre extrem, no?
És l'extrem extremíssim.
Sí. I com diem, no? Alguna vegada ho he sentit a dir, això fa molt de mal però no mata, no? Per tant, fixeu-vos quins jocs fa l'organisme. Aleshores, actualment s'està parlant de fer dietes més basificants en lloc de tan acidificants perquè la cosa estigui més equilibrada. De manera que, clar, per parlar d'això, hauríem de dir que... Comencem, eh? Vull dir que hi ha moltes coses a dir, eh? Hauríem de dir que no té res a veure que un aliment d'entrada sigui àcid, com és la llimona, per exemple, no? Tots quan la prenem ho veiem, no? Perquè hi ha un àcid molt fort, com hem parlat del clorhídric o del sulfúric, però hi ha àcids més dèbils, que diem àcids orgànics, com per exemple el cítric, no? Dels cítrics, o altres àcids, d'orgànics que estan, sobretot especialment, en fruites. Però no té res a veure que un aliment sigui àcid, perquè una llimona resulta que després d'haver-se digerit i després d'haver-se absorbit i metabolitzat, em deixa un residu bàsic. En canvi, coses que no són gens àcides d'entrada, com per exemple la carn, d'entrada no és àcida, no? En absolut, no? Quan la mengem. En canvi, ens deixa, i tothom ho sap també, que el consum excessiu de carn que ens dona l'excés d'àcid úric, no? Fixeu-vos que, no? Per tant, sí que són coses que les entenem, sí, encara que les paraules, com deies, no, Mercè, al principi, m'ha costat una mica això de diversificar o alcalinitzar.
Sí.
Però són conceptes químics, perquè és que la química és el llenguatge de la vida, no ens hem d'enganyar, eh? No. El nostre organisme és pura química orgànica, però, bueno, és un fet, no? Tot el que estem parlant és un fet que també l'entén tothom, eh? Jo crec que és una qüestió d'entendre-ho. Per tant, bé, dius, serà important fer una dieta acidificant o basificant? Bé, això
Fins a quin punt és important,
ui,
no?
Això seria, perdonar, tal vegada, eh? No sé, ja veurem. Si avui que tenim més temps, igual ho acabem.
Va, vinga.
Però dius,
si no,
a què serveix?
Sí.
No, serveix per controlar moltes malalties. Moltes malalties. Per exemple, jo només he enfocat aquesta de l'excés d'àcid úric, no? D'aquests problemes de que es va depositant l'àcid en les articulacions, que no són només al dit gros del peu, això ja és l'exemple màxim, no? Però moltes articulacions, no? Les mans, etc. I això va desgastant l'articulació. Per això fa tant de mal, perquè en realitat l'està com cremant l'articulació, eh? Per això fa aquest mal tan terrible. Per tant, en tots els processos de degeneració de les articulacions, seria molt interessant fer una dieta basificant en lloc d'acidificant, no? El qual no vol dir que tot tingui que ser menjar només aliments basificants, que en un moment determinat, per exemple, en ple atac de gota, sí que és interessant fer-ho, però sempre podem barrejar, però que hi hagi més predomini dels aliments basificants, que ara entrarem. Però hi hauria, podríem parlar de moltes altres patologies, en les que seria molt interessant i ens ajuda a controlar aquestes malalties. Però bueno, si vols comencem a parlar de quins aliments...
Quins aliments,
clar,
no?
Són acidificants, no?
Vinga, sí.
Bé, doncs sorprendrà moltíssim, perquè el primer grup d'aliments acidificants són els cereals.
Uh-huh.
Val? Per tant, allò que ens sembla tan neutre, tan suau com és el pa, és un aliment acidificant.
Mira.
I quan parlo dels cereals, parlo de tots els cereals. És a dir, no hi ha cereal que se salvi... tingui gluten o no tingui gluten,
uh-huh.
Això ja entraríem en una altra...
una altra lliga,
però,
no?
Bueno, aquí parlem de farines, per tant, tot l'ho elaborat amb farines. Fixeu-vos la quantitat de coses que es fan amb farines. Les pastes, la pasta de sopa, indiscutiblement, com dic, el pa, els cereals d'esmorzar. I aleshores dieu, bueno, i això no és saludable... Sí, a veure, sisplau, que ningú pensi que perquè un aliment sigui acidificant no és saludable. El que no hem de fer és un abús de, val?
Uh-huh.
En canvi, hi ha altres aliments que diríem, podríem ser... jo quasi us diria, anomeno dos grups. Igual que estic dient que el cereal...
Maria Josep, espera, que em sembla que tenim problemes amb la línia des de Ràdio Principat. Sí, nosaltres ens escoltes bé, nosaltres tenim... Tu ens escoltes bé, nosaltres tenim problemes. Si de cas el que fem és marxar un moment a publicitat i després tornem parlant d'aquests aliments acidificants.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup de veneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les fires d'arreu del país. Tot això, els sons de la terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Doncs ara sí, ja tornem a tenir a Maria Josep a Rosselló en connexió. Més que res, clar, Maria Josep, amb aquesta trobada d'empresaris a la Seu...
Jo crec que està com col·lapsades
les línies. Estan col·lapsades les línies.
Possiblement, molt possiblement, perquè això és realment molt important. És una
gran trobada, sí.
Ja heu sentit aquest matí, a primera hora, i és un tema realment important, però és un tema que dona molt per pensar.
A part, també teniu François Hollande com príncep d'Andorra.
Sí, estem molt ocupats.
Esteu molt ocupats. Bé, nosaltres estem ocupats avui parlant, no?, d'aquestes dietes basificants. Encara no m'ha entrat plenament seria la dieta, però bé, parlem dels aliments i que, Maria Josep, ara ens queden 5 minuts, ho podem deixar pel proper dia, si et sembla.
Sí,
ja entraríem en les dietes, no?
Sí, podem ampliar molt més, però ja per què serveix, etcètera, no?
Val,
però heu sentit que el primer aliment que hem de considerar acidificant són els cereals. No?
Uh-huh.
Tot això s'ha entès. Bé, aleshores, al costat d'aquests que són acidificants, hauríem de parlar de qui són basificants i, com deia, d'entrada us parlaré de dos grups. Un, d'entrada, si els cereals són acidificants, és a dir, fem un plat d'arròs, un plat de pasta, els llegums i els tubèrculs, és a dir, fem un plat de cigrons o un plat de patates, són basificants. Val? Per tant, és com un primer concepte a plantejar-nos. Mengem molt més cereals d'acompanyament, etc., que llegums i patates a la nostra dieta, sí o no? Si mengem més cereals, acidificarem. Però l'aliment que és basificant per excel·lència d'entrada són els làctics, la llet i els làctics. I això a la gent l'estranya molt quan diem això. Vols dir? Oh, i tant. D'entrada nosaltres som mamífers i la natura, que és molt amable amb nosaltres, no li dona al recient nascut un aliment acidificant perquè el seu pobre ronyonet, no, tan petit d'un recient nascut, no podria, no tindria aquesta capacitat d'eliminar l'àcid. Per tant, li dona un aliment basificant com és el làctic. I, per tant, és igual que el iogurt sigui àcid, no té importància, eh? Aquí hi ha un àcid làctic, igual que diem una que és molt més suau que un àcid cítric, però és igual, tots els làctics són basificants, ens deixen un residu bàsic, val? Mm-hmm. Per tant, si barregem cereals amb làctics, estem fent una barreja d'un acidificant amb un basificant. I afortunadament, compensem. Ara, si parlo dels altres acidificants, que aviat s'acaben, però clar, resulta que aviat s'acaben, però en mengem molt, no? Els altres aliments acidificants són les carns, els peixos i els ous.
D'acord.
Val? Per tant, cereals, carn, peixos i ous són acidificants i, per exemple, si nosaltres ens prenem un entrepà de pernil, uh-huh, estic fent un esmorzar acidificat, val?
Mira.
Sí? Uh-huh. Per tant, i això no ens donem compte i es fa molt sovint, no? Un plat de pasta i un pollastre. Això és un dinar acidificant. M'explico? Per tant, no, a vegades no es barreja suficientment, eh? I, en canvi, tots els altres aliments són basificants, començant, com hem dit, pels làctics, per totes les verdures, sigui com sigui, en forma d'amanides, escalivades, com vulgueu. Quan dic verdures, per tant, els caldos de verdures, els brous de verdures, també són molt basificants, i totes les fruites, per això a vegades parlem de fer un caldo basificant a base d'un caldet de verdures i posar-li una mica de llimona. Això hi ha gent que ho practica de bon matí, i això és un element basificant de l'organisme, no? Uh-huh. I és com equilibrant, com netejador, d'acord? Per tant, totes les verdures i totes les fruites. També la fruita seca, és a dir, nous, ametlles, avellanes, també són basificants. I com parlàvem, llegums i tubercles. Per tant, tot l'ho elaborat també a partir d'aquests llegums o tubercles. Per exemple, actualment tenim begudes de soja. Pues això és un aliment basificant. Però si la beguda és d'arròs o és de civada, que està ja diem avena, és acidificant. Compreneu que, depenent de l'origen, el producte final que estem consumint és diferent. Per tant, hi ha gent, per exemple, que fa en lloc de llet una beguda de civada i es posa cereals. Pues també està fent un esmorzar acidificant. Val?
Doncs ens queda molt clar. Jo m'ho estic apuntant tot per al proper dia. Estic agafant apunts.
Sí, però crec que val la pena.
Val molt, molt la pena, perquè d'alguna manera ja ho estem fent, però mira, doncs li donem més importància, no?, a aquestes dietes basificants.
Sí, sí, perquè de veritat que hi ha tot una corrent i és molt important, com dic, per moltes patologies i molt important per al món de l'esport.
Molt bé, doncs Maria Josep Rosselló, moltíssimes gràcies, un divendres més. T'esperem el proper divendres.
Si Déu vol.
Gràcies, que vagi bé, Maria Josep.
Adéu.
Maria Josep Rosselló ens estava parlant de l'esport, aquestes dietes basificants molt importants. Nosaltres, David García, avui ens acomiadem amb la cançó del Mundial.
Pues sí, Mercè, amb la cançó aquesta del Mundial, que espero que ens doni sort.
Doncs vinga, nosaltres ho deixem aquí, ens hi tornem a posar el dilluns a les 8 del matí. De moment ara us deixem amb l'informatiu, ara amb la Sara Cruz, i a la 1 un especial des de Ràdio Principat amb Ignasi Miranda amb aquesta trobada empresarial.